El gall del monestir.
Hola, molt bon dia, benvinguts a la tertúlia de Ràdio Sant Cugat, Cugat Ràdio. En aquests moments doncs, toca és dimecres, tertúlia de polítics, i doncs, m'acompanyen del PDeCAT a l'Eloi Rovira. Bon dia, Eloi. De la CUP, Jordi López, bon dia.
Bon dia.
De Ciutadans, Sergio Blázquez.
Molt bon dia.
Bon dia. D'Esquerra, Eric Gómez, bon dia.
Hola, bon dia.
D'Iniciativa per Catalunya Verds, Roser Casamitjana. Bon dia, Roser.
Molt bon dia.
Del PSC, Pablo Beceiro, bon dia, Pablo.
Bon dia.
I del PP, Álvaro Benejam. Bon dia, Álvaro. Doncs us podeu imaginar que la tertúlia d'aquesta setmana és de màxima intensitat, l'actualitat com sempre mana, i òbviament estem vivint en aquests darrers dies, de la setmana passada que ens vam veure ara, han passat situacions històriques, podríem dir, que òbviament segurament no podrem recollir aquí, però que ens agradaria saber la vostra opinió. Primer de tot, una valoració, si us sembla, de la jornada de l'1 d'octubre, com es va viure a Sant Cugat, aquesta jornada cadascú des del vostre partit polític. Del PDK, comencem. Eloi, valoració.
Bé, doncs com bé tu deies, és difícil resumir tot el que va passar o ha passat aquests dies en aquesta primera intervenció. Sí que abans de fer una valoració m'agradaria doncs, destacar i posar-nos, jo crec que compartirem tots aquest posicionament, doncs lamentar aquestes 800, més de 800 persones ferides i posar-nos al seu costat i mostrar la nostra solidaritat perquè van patir en la seva carn doncs, aquesta violència física doncs, que no hauria d'haver succeït. I és cert que aquestes ferides doncs, amb el temps acabaran curant, però hi ha una ferida que no curarà mai, aquesta fractura que va generar de manera intencionada la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Per sort no aquí a Sant Cugat, perquè vam tenir la sort de que no vinguessin, però sí als municipis del costat i a tot el territori de Catalunya i a la capital doncs vam veure imatges molt violentes. Aquí a Sant Cugat la gent també estava molt nerviosa i molt doncs, preocupada per si això succeïa i molt organitzada també. I pel que fa en clau ja més municipal, jo crec que va ser una jornada cívica on es va mobilitzar una quantitat de gent espectacular, on tothom va respectar doncs el posicionament de cadascú, es va mobilitzar també una part de no, petita, però també es va mobilitzar i sense cap tipus de problema, i per tant jo crec que vam demostrar una vegada més que a Sant Cugat doncs, la gent té aquesta voluntat, té aquestes ganes de votar i de decidir el que volem per al nostre país, i agrair doncs, a tota la feina que van fer les persones, els voluntaris, les entitats, l'ANC, Òmnium, perquè la jornada fos possible, que hem d'estar contents de la ciutadania de Sant Cugat per aquesta mobilització solidària i compromesa en tots els col·legis electorals, i per tant doncs, bueno, es demostra una vegada més que Sant Cugat té aquesta voluntat.
Molt bé, CUP. Jordi López.
Sí, bé, el dia 1 d'octubre es va demostrar que la societat catalana està preparada per empoderar-se i començar a marcar quin és el futur que volem, no? A Sant Cugat es veurà clarament, amb més d'un 50% de participació al referèndum, malgrat la violència i la por que van intentar infligir-nos els cossos de seguretat de l'Estat, no? La Policia Nacional. No, en general. No estic dient que a Sant Cugat vinguessin ni la Guàrdia Civil ni la Policia Nacional, però a primera hora del matí veure les imatges de violència que van veure tots per la televisió, òbviament, va generar un clima de por envers la ciutadania que no s'hauria d'haver produït mai, i això òbviament a Sant Cugat també ens va marcar. Tot i així, la ciutadania va participar en massa, més d'un 50%, gairebé un 90%, un 89% em sembla, va votar a favor de la independència. Per tant, entenem que a Sant Cugat majoritàriament la nostra ciutadania vol caminar cap a la independència i cap a la plena llibertat del nostre país.
Molt bé, doncs Sergio, de Ciutadans.
Sí, molt bon dia. Mi valoración del 1 de octubre. Antes de nada es que fue un día muy triste. Yo creo que en eso coincidiremos todos, creo que coincidiremos todos. Y lamentable lo que se vio. Y aquí, digamos, por lo menos espero la pronta recuperación de los heridos graves, que por suerte son pocos. Aunque también tengo que decir que el principal responsable, no el único, pero absolutamente el principal, es el señor Puigdemont. Porque el señor Puigdemont se salta la ley de forma anticonstitucional. se la salta y entonces pone en una tesitura muy difícil a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y además, hasta el último día, supuestamente, tenían que actuar los Mossos de Escuadra y esas escenas de violencia no se tendrían que haber dado porque los colegios no tendrían que haber estado abiertos. Yo creo que también es muy grave que al final a la CUP no le puedo reprochar absolutamente nada. A la CUP nada, porque siempre han sido coherentes. Pero lamento ver que tanto Esquerra y sobre todo el PDeCAT han asumido 100% los postulados de la CUP de desobediencia, que ha sido lo que la CUP siempre ha dicho, y echar a la gente a la calle. Y eso es peligroso. Y a partir de ahora, todos los políticos, creo, porque yo estoy preocupado o muy preocupado por lo que pueda suceder, todos los políticos tenemos que medir nuestras palabras intentando que esto vaya mejor. La situación a día de hoy es radicalmente, mucho peor que hace un mes. Y esto puede ir a peor. Y el que no se dé cuenta es que es un absoluto insensible, inconsciente, insensato, o que le da igual lo que pase en Cataluña al 100% de la ciudadanía. Y entonces instamos, como siempre, a un diálogo entre todas las partes para intentar reconducir este tema. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer. La ciudadanía que está, yo creo que la inmensa mayoría está preocupada. Algunos a lo mejor están cantando y vitoreando. Creo que son una minoría, pero la situación es grave y yo creo que hay que apelar de nuevo al diálogo. En ese sentido, poco más que decir en esta primera intervención.
Muy bien. Doncs, Eric, per Esquerra.
Bé, gràcies. Nosaltres en primer lloc doncs transmetre un agraïment a totes les persones que van fer possible que l'1 d'octubre es pogués votar, a tots els pares i mares de les escoles de Sant Cugat, que la jornada va començar per ells doncs 2 dies abans i totes les persones que s'hi van quedar, es van quedar a dormir i van garantir doncs que les escoles estiguessin obertes, impedint doncs que els Mossos d'Esquadra doncs poguessin procedir a precintar-les i per tant a impedir que poguessin ser col·legi electoral. Agraïment als bombers i a l'ADF, que durant tota la jornada doncs van vetllar per nosaltres. Agraïment també als Mossos d'Esquadra, que van saber doncs durant la jornada de l'1 d'octubre doncs mantenir la correcta proporcionalitat entre el que és el compliment d'una resolució judicial injusta i el dret i la garantia de la seguretat pública, a diferència del que van fer altres cossos de seguretat. Agraïment a l'ANC i Òmnium, que ho van fer doncs possible, totes les persones apoderades, les persones de l'administració electoral, al govern municipal també, que va estar a l'alçada, i a totes les persones que van anar a votar. A Sant Cugat, la majoria de la població van a votar de forma cívica, pacífica, i no es va deixar guanyar per la por, perquè aquells que vam estar en els col·legis electorals sabíem que no era fàcil estar en un col·legi electoral quan anaves rebent imatges de com la Policia Nacional i la Guàrdia Civil actuava realment com una força d'ocupació, sense cap mena d'escrúpols, estiraven la gent pels cabells, massacrant a la gent gran, realment, en comptes d'auxiliar els ferits, encara els remataven quan anaven a buscar ajuda. No, i aquestes imatges hi són, veig que aquí algú riu, però aquestes imatges hi són i es poden observar. Mentre anàvem rebent aquestes imatges, la gent en els col·legis, de forma cívica, pacífica, preparant-se per si arribàvem, ningú sabia si això passaria a Sant Cugat, si això arribaríem, tot i així no marxaven dels col·legis. S'hi quedaven, sabien que la garantia de que es pogués votar estava a les seves mans, i el poble de Sant Cugat, el poble de Catalunya, va demostrar doncs que volia votar, va votar, que és major d'edat i que ara mateix doncs el govern espanyol no ens governa, el que fa és sotmetre'ns, només li queda la força, i que per molta força que executin contra tots nosaltres, nosaltres seguirem amb una actitud cívica i pacífica a l'alçada de nosaltres. Jo t'interrompo, Sergio, sisplau, et demanaria que no m'interrompessis quan parlo. Gràcies. Per tant, doncs, seguirem com sempre, de forma cívica, pacífica, i per tant, doncs això va endavant. Gràcies.
Per iniciativa, Roser?
A veure, jo crec que potser la primera valoració que jo faria és que el dia 1 d'octubre l'Estat espanyol va fracassar. I va fracassar, jo crec, per diverses raons. Primera, ells deien que no hi hauria referèndum, que no es votaria, i això era una màxima i un mantra que sentíem cada dia. Jo el que vaig veure és que els col·legis, amb totes les dificultats que vulgueu, es van obrir, que dins del col·legi hi havia urnes, amb unes anècdotes increïbles de com havien aparegut o com hi havien arribat, això no, ara no hi entrarem, però hi ha algunes anècdotes que, Déu-n'hi-duret, hi va haver paperetes, en el meu col·legi fins i tot hi havia sobres, per tant, tot a punt, i la gent va votar, jo crec que majoritàriament va votar la gent que va voler, exceptuant en alguns casos molt concrets que havien estat tancats, etc. Per tant, doncs, allò que ens anunciava el govern central de que no hi hauria referèndum, no es podria votar, etc., això no es va complir en cap moment. Per, en segon lloc, doncs, i afortunadament, Sant Cugat vam tenir una jornada tranquil·la amb un percentatge de votació doncs, que supera el que vam tenir al 9N. Per tant, jo crec que ens hem de felicitar, diríem, sigui per atzar, sigui perquè teníem algun àngel de la guarda, però doncs, aquí en principi hi va haver tranquil·litat. I l'altra cosa que a mi m'agradaria posar també sobre la taula és que justament aquestes imatges que s'anaven veient tan terribles, tan terrorífiques, que anaven arribant, jo sé que van portar a votar gent que inicialment no pensava anar-hi. I això no és una cosa teòrica, sinó ho dic per experiència personal, de molta gent que en principi no tenia intenció d'anar a votar i al veure com anaven les coses, doncs hi va anar. Per tant, jo crec que una vegada més aquesta actitud l'únic que fa doncs, és enfortir o potenciar aquesta tendència.
Molt bé, el Pablo, sé que anaves afirmant amb el cap, no?
Sí,
el que deia,
perquè efectivament... Estic d'acord amb la Roser en que va ser un fracàs del govern estatal que va... Bueno, primer de tot volia fer un pensament als ferits que han patit la jornada del diumenge i especialment a les quatre persones que estan encara ingressades a l'hospital o que han tenido, han necessitado cuidados hospitalarios. Y después quería manifestar que efectivamente, Rosé, estoy de acuerdo con ella en que el gobierno español ha fracasado completamente sus principios, al menos desde nuestro punto de vista, porque igual desde su punto de vista ha hecho lo correcto, cosa que yo no me puedo identificar. Y además les ha regalado al movimiento nacional independentista un triunfo que ellos no se esperaban, exactamente justo lo que estaban deseando. Promoción internacional... represión, las imágenes de sus líderes votando, todo lo que necesitaba el movimiento independentista para triunfar en esta jornada que ellos habían organizado, lo han conseguido gracias a la respuesta del gobierno. Ahora, en reacción de beneficio-coste, yo creo que les ha salido muy caro, pero bueno, ya nos lo van a explicar. Yo creo, sin embargo, que lo que pasó el domingo... por mucho que a algunos les pese, no era un referéndum, pero ya no por lo que pasó, sino ya tal como estaba planteado. Yo diría que eso fue un plebiscito, que es una consulta gubernamental para que buscar apoyos a una propuesta del gobierno, que es algo que suele pasar en gobiernos autoritarios, no necesariamente va asociado a regímenes democráticos. Y... ahora me gustaría pensar que este es el momento álgido y peor posible. Es verdad, como dice Sergio, que podríamos ir a peor, pero yo creo que también podemos, a partir de este momento en el que estamos realmente fatal, podremos ir a mejorar, si hay voluntad por todas las partes. Propuestas hay en la mesa. Hay propuestas de diálogo y hay propuestas de solución. Lo que ocurre es que los líderes que tenemos ahora... no solo no tienen voluntad de diálogo, sino ni siquiera serán capaces de ponerse de acuerdo sobre qué hablar. Porque el gobierno de Cataluña no solo quiere negociar el camino hacia la independencia y el gobierno español solo quiere negociar un nuevo régimen fiscal y unas otras condiciones financieras. Y yo creo que hay otras propuestas sobre la mesa que pueden acercar ambas posiciones, pero que necesitamos gente capaz y voces capaces de poder sentarse a la mesa y acercar posiciones, capaces de ceder para poder acercarse, ¿no? Yo creo que es el momento de bajar las banderas identitarias, alzar la bandera blanca y comenzar el diálogo, que es lo que la gente está deseando. Y además me gustaría terminar con dos preguntas, porque hay mucha gente que realmente no sabe muy bien qué es lo que va a pasar. Intentando averiguar si de aquí hacia el futuro inmediato podemos mejorar la situación y no ir cada vez más hacia la profundidad de un pozo. Entonces, me gustaría saber si el gobierno estatal, tal y como manifestó ayer el rey, o anunció, no lo dijo explícitamente, pero anunció tiene previsto aplicar con inmediatez el artículo 155, del que todo el mundo habla, pero nadie sabe exactamente qué es. Pues me gustaría saber cómo está previsto hacerlo, cómo se lleva eso a la práctica, porque evidentemente el gobierno de Cataluña no va a resignarse a aceptarlo tal cual, igual que no acepta las decisiones del Tribunal Constitucional, tampoco va a aceptar las decisiones del gobierno estatal. Y por otro lado, también me gustaría saber cómo pintan el movimiento independentista el paraíso nacional patriótico. ¿A dónde vamos a llegar? Hay mucha gente que se pregunta, una vez declarada la independencia, cuál es el camino a seguir, teniendo en cuenta que no hay posibilidad de diálogo para esto, y cómo será ese país fantástico que todos necesitan. Gracias.
Sí, sí, muy bien. Doncs ara, del PP, Álvaro, la teva valoració, i després ja mirarem com donar resposta a aquestes preguntes i en d'altres que en tenim.
Molt bé. Doncs mira, la valoració nostra, evidentment, i per començar amb el tema dels problemes que hi va haver el dia 1 d'octubre amb l'actuació de la policia i de la Guàrdia Civil, de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, doncs, evidentment, no ens agrada que hi hagi ferits. Evidentment, o sigui, a mi particularment saber que hi ha persones que han tingut de ser ateses o hospitalitzades per el dia 1 d'octubre, doncs no m'agrada, evidentment. Jo crec que ningú, no sé. El tema és que, clar, es diu aquí que, jo espero que els que encara estiguin amb ferides o convalescents doncs es recuperin el més aviat possible, no? Però clar, és que el tema em sembla que s'hagués pogut evitar. Jo penso que no tindríem d'haver arribat en aquell moment en aquelles qüestions. La policia i la Guàrdia Civil no tindrien d'haver actuat. És a dir, el quartel, allà, i punto, ja està. Sense tenir de sortir a complir una ordre d'un tribunal que no estan complint els Mossos d'Esquadra. No? Clar. Llavors, bueno, en fi, doncs així tenim aquest percal que s'ha produït, no? És a dir, si els Mossos d'Esquadra haguessin fet la seva feina, i per això, i aquí es diu que és un fracàs de l'Estat. Bueno, clar, jo no sé si és un fracàs de l'Estat, però un tribunal, havia donat ordres als Mossos d'Esquadra, actuant com a policia judicial i a qualsevol altre cos policial, de que no es produís l'1 d'octubre, doncs per les raons que ja sabem, no? I no ho van fer. Llavors, la primera actuació irresponsable és la dels Mossos d'Esquadra. No sé qui va manar, suposo que des de la Conselleria d'Interior i des de la direcció dels Mossos és l'ordre que es va donar de no intervenir. No? Bueno, doncs, si no s'intervé, doncs ja està. No? Llavors,
però no intervenir, Álvaro,
per deixar votar,
sinó per un tema també de proporcionalitat, no? I això
no,
és
no,
una
no,
de les...
No, no, jo no, refereixo, les... no, no, ja no entrem en la proporcionalitat. Jo penso que els Mossos tindrien d'haver anat als llocs on estaven previstos votar i tancar-los, ja està, abans
però
que hi hagués...
Però com ho pots fer, això, quan hi ha moltíssima gent al voltant,
bueno, doncs abans,
i són
no
dos
sé,
policies, al final no. Els cossos policials, sigui Mossos, sigui policia local, no, sigui Guàrdia Civil, Policia Nacional,
sí, sí, sí,
no?
Sí.
Tenen, òbviament, que mesurar, no?, el
sí,
tema
sí.
De proporcionalitat.
No, però quan no hi ha... Un segon.
Perdoneu, però són 18.000 efectius,
sí, sí, sí.
Ja, això
però
no una parella de Mossos...
No,
són 18.000.
No, perquè no hi eren, perquè no hi eren. No
hi ha algun nen al que va massacrar? Comencem a dir veritats. Hi ha algun nen al que va massacrar?
Mira el vídeo.
No, hi ha un vídeo, no hi ha cap nen al que va massacrar.
Si
no, no comencem a mentir,
sisplau. Si s'assembla, deixem acabar. Passant per sobre de parcs infantils on hi havia nens jugant. Mira els vídeos.
Si s'assembla, Eric...
Si només mirem televisions espanyoles,
Eric, he vist tots els vídeos.
Si voleu, acaba l'arbre.
Jo tampoc t'interrompo de tot.
I després, si voleu, ja fem un debat en el que poden haver-hi...
Sí, no, jo deia això, no? que l'actuació del govern no era l'actuació del govern. Evidentment, el govern de l'Estat no volia que es produís el referèndum. La posició, evidentment, és clara, no? I jo crec que una majoria de la societat espanyola tampoc, ¿vale? Però bueno, és un altre tema. l'actuació policial, doncs bé, és conseqüència, en alguns col·legis, perquè en altres no, com deia ara l'Eric, que els Mossos, en aquells col·legis on va actuar la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, no hi eren, o els Mossos hi eren, però no feien res, no? Bueno, doncs aquí aquestes coses, no? Si hagués hagut una labor preventiva, doncs no s'hagués produït. És tan senzill com això. Llavors, clar, per aquí s'ha dit que no sé qui ho ha dit ara mateix, no sé. Ah sí, el Sergio em sembla que ha dit que la postura de la CUP era coherent. Jo crec que en tota aquesta història sí que és coherent, i la que no és coherent és la d'altres partits, el que passa que per mi la CUP que ara reivindiqui totes aquestes, és a dir, que ara s'aprofiti d'això que va passar el diumenge per reclamar la no violència, vale? Doncs m'indigna perquè nosaltres hem patit bastant, i no el diumenge, sinó bastant de temps enrere, no? Hem patit atacs a la nostra seu, ahir mateix vam patir un, o sigui, encara no hem fet la nota de premsa per vosaltres, la premsa, perquè no ens ha donat temps, però la farem avui, però ahir vam patir un atac a la nostra seu. És conseqüència de lo del diumenge? Pues no, pues en aquest cas potser sí, però totes les altres no. Que qualsevol altra, és a dir, qualsevol persona d'aquesta taula intentarà justificar-ho amb altres coses que ha fet el Partit Popular. Bueno, jo crec que la violència no la justifica res, no? Si estem parlant de violència i que la violència no la justifica res, pues per les altres vegades tampoc. I nosaltres ho hem patit moltes vegades. Ens han trencat els vidres, ens han tirat còctels Molotov, bueno, i hi ha partits que estan sentats avui en aquesta taula que no han dit ni mu. Ni no només això, sinó que jo mateix he patit amenaces amb unes cartes anònimes amb el nom dels meus fills. O sigui, que ja és la monda, vamos. I quan ho van saber els partits polítics que hi ha en el consistori, o a Sant Cugat, perquè hi ha algun partit que no hi havia en aquell moment el consistori, alguns no m'han dit res. Ni ahí te pudres, o sigui, ni, escolta, doncs ho sento, no estic d'acord amb aquesta forma d'actuar. Altres sí, evidentment, però alguns no, com la CUP, per exemple. Per tant, aquesta coherència, sí, amb la seva ideologia o amb el seu ideari, sí, vale? però amb aquestes posicions de violència, bueno, que no me'n parlin.
D'acord, molt bé, Álvaro. Doncs ara, com tenim poc temps, si us sembla, ho controlarem, farem torn de rèplica. Si us sembla, repassem tots, perquè crec que tots voldreu parlar. El que sí m'agradaria llançar una pregunta, no?, en aquest cas. Ens trobem ara mateix, que crec que és la pregunta que ens fem totes les persones, tots els ciutadans, ciutadanes, a dir què passarà ara, perquè no sé si tampoc, i aquí agafo el que comentaves tu, Sergio, que ara tots els polítics han de ser molt cautos a l'hora de fer les seves declaracions i a l'hora de fer els passos endavant, però no sé si això ho estan entenent molt bé, perquè des del discurs del rei podríem parlar d'ahir, que no va pronunciar cap moment la paraula diàleg, des de doncs una fiscalia que, en aquest cas, que deien que podrien, en aquest cas, ser citat el major Trapero per un tema de sedició, en el cas en què tenim unes declaracions també de Rajoy, en el que també diu que s'ha actuat de forma proporcional. No sé si dona la impressió, des de també un Sánchez, el Pedro Sánchez, que també fa declaracions dient que els independentistes són els que han alterat, no?, tot el que és el tema de la democràcia. És a dir, pregunto, i en el que em sembla que el Puigdemont també ha comentat, no?, doncs que voldria declarar la DUI. Vull dir que en aquest cas no sé si estan sent conscients de la situació que estem vivint, i no sé si des de Madrid, deixeu-me dir-ho, perquè em dóna la sensació que la visió dels partits de Madrid no acaba de ser exactament la dels partits, la visió que han de tenir aquí els partits, o la que estem vivint tots, no?, una mica, inclús, i aquí apel·lo una mica a Ciutadans, al PSC, al PP, no? No sé si teniu aquesta impressió. S'està parlant una mica, dona aquesta sensació, no?, que no acaben d'entendre el moviment que s'està vivint aquí. Ho dic perquè tot això em sembla que el que fa és encendre encara molt més, no?, aquest xoc.
D'una banda, primer, doncs, el Sergio, que instava el diàleg, primer, doncs, insta a Arrimadas i a Rivera a moderar també les valoracions i reflexions que fas el dia 1, d'entrada, perquè si tu vols dialogar, el que no pots fer és negar una realitat, que com a mínim el PP a nivell nacional la nega i l'oculta amb els mitjans, però bueno, l'Àlvaro, com a mínim l'hem sentit dir, doncs que van passar coses que van ser, que són desagradables, que són violentes, i com a mínim, sí, però si tu ens estàs apel·lant al diàleg, el primer que hauríeu de fer és parlar amb els vostres partits perquè deixin de fer declaracions que encara fan més fractura i més, un posicionament més radical, com el que va fer ahir el cap de l'Estat, que com bé tu dius, ni va pronunciar la paraula diàleg, el llenguatge corporal era totalment agressiu.
Fins a quin punt tot això encén encara, això encara molt encén més?
Això encara encén més, no? I feien les típiques bromes del comptador d'independentistes, com anava augmentant a mesura que anava parlant al cap de l'Estat. Després, un posicionament partidista, perquè jo entenc que el cap de l'Estat, que no l'ha votat ningú mai i que hi ha moltíssima gent que no el representa, ahir moltíssima gent espanyola i d'aquí i de resta de l'Estat no es va identificar amb el que va dir. Per tant, aquest senyor que hauria de parlar amb neutralitat de tot un estat va fer un posicionament claríssim a favor del PP i de la Fiscalia i de la policia i tot aquest temps. Per tant, si jo fos espanyol, que no ho he sigut mai i ni ho seré, també m'hagués sentit dolgut per veure una persona que a uns conciutadans, perquè si jo fos espanyol consideraria que els catalans són conciutadans i amics i familiars i de tot, han estat agredits i atacats, i aquest senyor ni ho ha mencionat. O sigui, el màxim responsable de l'estat espanyol no ha fet ni una menció, com ha fet l'Àlvaro o el Sergio ara, un moment de dir, escolteu, doncs vale, no es pot estar d'acord i un pot defensar la unitat, el que no pot negar mai és una realitat com aquesta. I pel que fa als nostres líders, d'alguna manera, doncs, bueno, tenen aquesta empenta de la gent, o sigui, tenen aquesta representativitat, es parla de la majoria silenciosa. Escolta, on és aquesta majoria silenciosa?
Segons,
perquè no està a les urnes, no està als carrers i no està enlloc. Per tant, poseu d'alguna manera els mitjans perquè es puguem comptar i aleshores sabrem si són minoria o majoria.
Jordi.
Bé, jo primer de tot volia dir, home, fins ara l'estat espanyol ha actuat amenaçant-nos a tota la població catalana, vale? Però alguns diran que una part, han negat la realitat que hi havia a la nostra societat i ens han menyspreat fins al punt d'utilitzar la violència com va passar el dia 1 d'octubre. S'ha parlat de diàleg aquí. Jo no sé quin diàleg preteneu als partits estatals quan no heu fet ni una sola proposta. Només apel·leu a l'article 155. El PSOE no ha fet cap proposta, està fent seguidisme del Partit Popular i Ciutadans a dia d'avui, sinó que li preguntin al Pedro Sánchez.
Hi ha la proposta del federalisme.
Aquí, l'Estat ha demostrat, no és una qüestió del PP, l'Estat ha demostrat que no vol res de Catalunya. No li interessa Catalunya, només ens interessa que siguem súbdits al seu règim. I això, bàsicament, fins ara, no és que hagi fracassat el govern, és que ha fracassat tot l'Estat, tant PP com Ciutadans, com el PSOE, com els Borbons, que ahir quasi era una declaració de guerra cap al poble català. Tu deies que havíem de baixar les banderes. És que això no va de banderes, no va de canviar una bandera per posar-ne una altra. Això va de projectes polítics, va de voler una república o voler una monarquia que és hereva del franquisme, una de les etapes més crues i més lletges de la història de l'estat espanyol. Parlen d'aplicar l'article 155 per matar l'autonomia. Jo us tranquil·litzaria una mica als partits estatals. No cal que mateu l'autonomia, l'ha matat el poble de Catalunya decidint que vol independència. A partir d'aquí, m'agradaria fer un aclariment al senyor del PP. M'agradaria que m'expliqués quan la CUP a Sant Cugat ha atacat una seu del PP. Quan? Nosaltres no tenim les mans tacades de sang com la tenen el seu partit. Entre altres coses, va passar el dia 1 d'octubre, que van ser vostès qui van enviar a la Policia Nacional i a la Guàrdia Civil a reprimir indiscriminadament a la població catalana.
Sergio,
puc respondre ja o no?
Ara quan no. Toqui fem. És que saps què passa? Tenim 2 minuts per tots i llavors no ens donarà...
Jo sóc el que faria, perquè clar, si no, els polítics al final el que fem és empitjorar la situació en lloc de millorar-la. El que faria és, en aquests dies, jo crec que el que impera és moltes vegades el pensament irracional. I això és perillós. I que ho faci la gent del carrer encara és comprensible, perquè hi ha gent que està full time tot el dia veient la tele, que també una mica de vegades és sensacionalista i que aquí ha vist un filon. Els polítics ens hi hem d'allunyar una mica i hem de retornar al pensament racional. I aquell partit, qualsevol que sigui, que pensi només en el 50% de la ciutadania, s'està equivocant. S'està equivocant i està ajudant a crear una fractura social. I si anem així, perquè aquí es va mencionar moltes vegades fa mesos, jo ho vaig dir por activa y por pasiva, como decía aquel periodista José María García, que qui deia xoc de trens, és que clar, en el tren vas tu i vas la teva família i t'hi faràs mal. Qui continuï en aquesta línia de només governar per al 50% dels ciutadans de Catalunya s'equivoca i anem adreçats al desastre. A partir d'aquí, tranquil·litat, ens hi hem de relaxar i parlar per arribar a un acord que jo crec que ha de ser majoritari del 70 al 80% de la ciutadania de Catalunya, i això, diguem-ne, ho hem de fer i hem d'intentar en els propers mesos, com a mínim, destensionar la situació. I el mateix, demanar-li al PDeCAT que reflexioni, que pensi si ha d'anar de la maneta, diguem-ne, de la CUP, o no anar de la maneta, sinó, diguem-ne, és que estan fent exactament el que la CUP volia, que era desobeir i llançar a la gent i que la política es fes al carrer. I això, una vegada que s'engega, és bastant perillós. I a part d'aquí, doncs, l'actuació de la policia va ser difícil per la mancança de treball que van fer els Mossos d'Esquadra, i potser, diguem-ne, doncs, l'1% del cos policial, perquè en tot cos policial, diguem-ne, sempre es donen actuacions difícils. També vull recordar que aquí no hi ha ni policia bona ni dolenta. Els Mossos d'Esquadra, en el seu dia, també van fer càrregues i algú va resultar ferit. Que també defenso que quan has de desocupar un lloc perquè hi ha gent que li dius que se'n vagi i no vol anar-se'n, aquí la situació, diguem-ne, ja està venuda i és molt difícil de reconduir. Principal responsable, senyor Puigdemont, i apel·lar de nou al diàleg.
Molt bé, Eric.
Bé, pensament irracional cap. Pensament absolutament racional i pensem en tota la ciutadania. Aquí estem contrastant qui posa urnes perquè tota la ciutadania, absolutament tota, qui vulgui votar sí a la independència, però qui vulgui votar no, qui vulgui votar en blanc, tothom, fins qui es vulgui quedar a casa, doncs es pot quedar a casa, però tothom podia opinar, tothom podia votar, i per tant s'ha pensat en tothom, i tothom tenia el dret a vot. Llavors, hi ha qui posa urnes, i hi ha qui, fent ús de la violència d'estat, fent ús de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional, doncs va a treure-les i a tancar col·legis. Per tant, acusar-nos aquells que volem posar, doncs, el futur d'aquest país en mans de tota la seva ciutadania de pensar només en una part, doncs realment fa bastanta vergonya. Tanta vergonya com escoltar el discurs del rei. Tanta vergonya com escoltar el discurs del rei, un discurs, doncs, dirigit a la colònia, claríssimament, donant lliçons de democràcia, justament la institució de l'Estat, que no és democràtica i que no l'ha votat absolutament ningú, donant lliçons sobre les institucions catalanes, una institució que és hereva, i la seva pròpia família també és hereva, de justament aquells que van destrossar les institucions catalanes. Per tant, el discurs del rei, doncs realment, en comptes de fer el paper de moderador que se li pressuposa en aquesta monarquia parlamentària, doncs va fer un altre paper.
Perdoneu, ara que dius això, quan tenia un minut, us va decepcionar el discurs del rei?
Cap novetat. Bueno, sí, a casa acabo, vull dir, però...
Fes.
Vale. I després, els Mossos d'Esquadra van obeir ordres de la Fiscalia. És que si no les haguessin... del Tribunal Superior de Justícia. Si no les haguessin obeït, jo no sé què vaig fer 2 dies tancat en una escola i hagués anat directament a les 8 del matí com en qualsevol jornada electoral normal. El que passa és que una cosa és intentar aplicar les ordres del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i intentant tancar col·legis i trobar-te centenars de persones a la porta, i aquí és on entra la proporcionalitat, i decidir si fas una massacre contra els ciutadans que estan a les portes dels col·legis electorals o si els hi comuniques què és el que estan fent, i així ens ho van fer a tots els col·legis i ens diuen, sapigueu que esteu desobeint, i nosaltres, doncs sí, hem decidit desobeir perquè entenem que la democràcia està per sobre d'aquesta sentència injusta, i per tant... Una cosa és intentar complir, l'altra cosa és fer el que va fer la Policia Nacional. Que, a més, casualment, jo dubto, bueno, dubto, no, estic convençut, no hi havia ordres d'anar casualment al col·legi on vota el Puigdemont, casualment al col·legi on vota la presidenta del Parlament de Catalunya. No, no, els col·legis estaven molt ben triats i els pobles on va haver-hi... Hi havia pobles on hi havia més Guàrdia Civil i Policia Nacional que habitants tenien els pobles. Això no es tractava de complir una ordre judicial. Això es tractava de generar por a la població catalana i no se n'han sortit.
D'acord. Roser, respon primer a aquesta pregunta que feia abans.
Sí, si m'ha agradat, no, si m'ha decepcionat.
Decepcionat.
A veure, jo sincerament no esperava massa d'aquest discurs del rei, però sí que esperava una mica més potser d'equanimitat. És a dir, jo crec que el discurs va anar amb una línia més dura fins i tot que les declaracions de la pròpia Soraya Sáez de Santa Maria que havíem sentit al dematí. Per tant, jo crec que... Jo sé que no podia dir determinades coses perquè si les deia era deixar l'equip de govern i l'equip de Rajoy, com vulgarment es diu, amb el cul a l'aire, i això és evident, pues que no, ni ho volia fer ni ho podia fer. D'altra banda, jo interpreto que els discursos del rei no se'ls fa ell, per tant, que els hi fa algú majoritàriament del govern, i en aquest cas doncs, devia ser algú de l'ala més dura del govern. Interpreto jo també. Per tant, decepció en aquest sentit sí, però també he de dir que tampoc jo no esperava res especial d'aquest discurs. I l'altra cosa que volia dir és que malgrat la violència, malgrat la indiscriminació dels atacs, hem de constatar que ni la Guàrdia Civil ni la policia van poder evitar allò pel qual van fer tot això, que era el referèndum. Jo voldria deixar constància. És a dir, malgrat les porres, malgrat les hòsties, si m'ho permeteu dir, el referèndum es va fer. Millor o pitjor, però es va fer. Per tant, diríem que també van fracassar en les ordres que suposadament tenien i algú els hi va donar.
D'acord. Pablo, primer, sí. El discurs del rei...
Em va decepcionar, és clar. Però cal recordar que els discursos del rei els ha de supervisar el govern estatal. És a dir, que no té massa espai de possibilitats de moviment per fer declaracions pròpies. No? Jo no sé si en aquest cas l'ha supervisat el govern de Mariano Rajoy o se l'ha escrit directament, perquè semblava que feia una mica de portaveu del govern de Rajoy, anunciant les intencions del que ens arribarà properament. Amb certa immediatesa. En comptes d'anunciar-lo al govern, han agafat el cap de l'Estat per fer aquesta declaració, que semblava un anunci, no? I, per tant, pues sabem una mica el futur immediat que ens espera, no? Hi ha dos moviments, com dos elefants que se pelean, i quan dos elefants se pelean, hay un dicho oriental, quien sufre es la hierba que hay abajo. Y es lo que está pasando. La gente, el ciudadano, es el que está sufriendo una batalla descomunal que nadie se merece. Y lo que necesitamos es, tú dices que no hay banderas, pero la calle está llena de banderas, ¿eh? De todos los colores. Bueno, básicamente de dos colores. Y lo que necesitamos es sustituir las banderas por palabras y comenzar a hablar y a construir un futuro inmediato sin esperar a que el enfrentamiento siga creciendo.
Muy bien.
Me gustaría recordar que hoy mismo... Hay un debate al respecto en el Parlamento Europeo. Espero que sea constructivo y espero que no hay que esperar más para tener un debate como este en el Parlamento Español.
D'acord, molt bé, Pablo. I Álvaro, per al·lusions a la pregunta també de decepció del discurs del rei, o no?
No, decepció no. I menys, o sigui, jo crec que fer semblar ara mateix el rei com una marioneta del govern de Rajoy està molt, molt allunyat de la realitat. O sigui, jo crec que el rei, bueno, primer que no, això de que el govern ha de supervisar els discursos del rei, jo crec que no és veritat, però bueno. En tot cas, jo crec que el rei deia el que pensava. Jo crec que, a part de lo que va dir ahir el rei, que és un discurs doncs, de 5 minuts o 6 minuts, el rei pensa moltes altres coses, d'acord? ¿Vale? I el dia que va estar aquí a Sant Cugat, el juliol, celebrant els 25 anys del CAR, em sembla que eren 25 anys, bueno, jo mateix vaig presenciar una conversa amb l'alcaldessa de Sant Cugat, amb la qual es va tocar el tema de les dificultats polítiques del moment. I l'actitud del rei va ser d'una total posició... dialogant, oberta a solució i no al contrari.
Però llavors no és el que va dir ahir. Llavors,
no, el que va dir ahir és que el juliol era el juliol i ahir és ahir. O sigui, ahir estem en un escenari amb el qual sembla que aquesta setmana o la setmana que ve tindrem una declaració unilateral d'independència, perquè ho diu la llei de transitorietat que es va aprovar al Parlament, que després va ser anul·lada provisionalment pel Tribunal Constitucional. No? Bueno, és que ho diu. No? I una DUI és una DUI. Ja està. No vulguem fer veure que és una cosa mínima o una tonteria perquè no ho és. No? I afecta no només a Catalunya, sinó també al conjunt d'Espanya. Afecta a tothom. És evident, no? O sigui, no amaguem la realitat. No? I per tant, jo crec que el discurs d'ahir va en consonància d'aquesta amenaça, si ho podem dir així, de fer una declaració unilateral d'independència, perquè ja, aquesta amenaça ja s'ha dit, ja s'ha advertit, ja està negre sobre el blanc amb una llei del Parlament. Vale. No ens hem d'amagar de rei, no? Ja. Per tant, el rei, tot i que jo penso que està dolgut per tot el que està passant, jo crec que és la seva posició, és una persona normal i corrent, és una persona normal i corrent de carn i ossos com els demés, i per tant siente i padece. Jo crec que veure tot el que està passant no li agrada, és que jo crec que a ningú li agrada, ni a la resta d'espanyols, però això no vol dir que no estigui d'acord amb aplicar el 155, per exemple, o no aplicar-lo, no sé, vull dir, la seva opinió tindrà. Ahir no va dir res del 155, va demanar actuar. Per tant, jo no crec que sigui decepcionant. I amb el tema que jo per acabar, sí, la meva intervenció amb el tema que deia perdona, recordo el teu nom.
Jordi.
De la CUP, sobre si ha atacat o no el Partit Popular. Jo no sé si la CUP ha atacat o no el Partit Popular perquè no hi ha res que ho demostri. Espera un segon. Espera un segon que acabo.
Queden 20 segons,
deixa'm acabar d'argumentar. No ho puc dir, tot i que ho penso.
Ja ho has dit, eh?
Penso. No he dit que la CUP va atacar el Partit Popular. No he dit això. Ja, repassa l'àudio.
Però sí
que hem tingut atacs d'Arran. Arran és la CUP?
No.
Vale. Però són pare i fill, com dir-ho d'alguna forma, eh? Per tant, no amaguem la realitat tampoc amb aquestes coses. I d'Arran sí que hem tingut, i vosaltres no ho heu condemnat. No he condemnat ni això ni totes les altres agressions contra el Partit Popular.
Molt bé, d'acord. Doncs, molt breument, els tres partits que em faltaven, PDeCAT, Eloi, el discurs de rei, decepció,
lamentable.
No? Esperat?
Lamentable.
Jordi Cu?
No esperàvem un discurs diferent del rei. El rei és el,
segons,
és el cap militar, és el cap de l'exèrcit de l'estat espanyol, i esperàvem això.
I Sergio?
Sí, ahir no,
breu,
no va dir Diac, però ja moltes vegades ho ha dit.
D'acord, doncs moltíssimes gràcies, perdona, però és que estem fora de temps, acabem de sortir ja, surt el butlletí informatiu. Gràcies a tots i fins la setmana que ve.
Gràcies. Molt bé, gràcies.